Catalunya al dia. Amb Estel Baté. El tractat del Mercosur ja té els suports necessaris per tirar endavant. Una majoria qualificada d'estats de la Unió Europea, són almenys 15 països, que representen el 65% de la població europea, dona suport a la firma d'aquest tractat comercial. De res han servit les protestes dels pagesos, que continuen, i tampoc ha tingut prou pes el no de França a l'acord. La firma es formalitzarà dilluns al Paraguai. Veurem com aquesta decisió, ja esperada, condiciona a partir d'ara les protestes dels pagesos. Els transportistes, a tot això, els demanen que no es tirin pedres sobre la pròpia teulada, que els camioners els recorden al final. El que fan és proveir les granges, també.
La protesta s'hauria de manifestar amb altres actuacions que no tinguessin aquesta repercussió tan brutal sobre els sectors que estan absolutament al seu costat.
I és que, com us dèiem, les mobilitzacions continuen. Segueixen tallant els pagesos diverses carreteres com la P7 a l'Alt Empordà, la C16 al Berguedà, el Coll d'Ares, el Ripollès i a l'A2 al Pla d'Urgell. També mantenen bloquejat el port de Tarragona, on aquesta tarda els agricultors i ramaders s'han de reunir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que els demana responsabilitat a l'hora de deixar passar segons quines mercaderies.
Que els pinsos puguin arribar a les granges. Això és el que més ens preocupa i el que demanaré al gremi. I llavors també, evidentment, bueno, escoltar.
Escoltar peticions com aquesta.
Necessitem que el nostre representant es posicioni al costat de la pagesia del nostre país i es declari que el Mercosur és un tractat que perjudica greument a la pagesia del nostre país.
Després de la reunió amb el conseller faran assemblees per decidir si mantenen o no les mobilitzacions. Sapiguem, justament, quines afectacions tenen a aquesta hora la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs es mantenen 5 vies o punts tallats a la circulació per aquestes mobilitzacions. La P7 entre Borrassà i Vilademuls. Això provoca retencions a l'N2, la C26, N260, als accessos a Figueres i també a la P7 a Pont de Molins i entre Borrassà i Vilafant, direcció Barcelona. També tallada autovia 2 de Mollerussa a Belllloc d'Urgell. Provoca cua a l'N2 a Sidamon, en tots dos sentits. L'eix del Llobregat, la C16, tallat entre Berga i l'Ametlla de Casserres i el Port de Tarragona, tallada a l'autovia A27 i també a la T11 ha tallat l'accés cap a l'autovia A27. També ha restringit el pas de camions a l'N2 entre Bàscara i Puntos, G513 a Cornellà del Terri per enllaçar amb la C66 i la C38 a Coll d'Ares, al Ripollès. D'altra banda, també hi ha retencions a l'AP7 de Mollet del Vallès a la sortida de Parets, direcció Girona, C17 a Aiguafreda, direcció Vic, i la ronda de dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
Catalunya al dia. Tornarem a connectar de seguida un dia més amb els principals punts on s'estan fent aquestes accions dels pagesos. I a més, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Estarem molt atents a les novetats que puguem tenir a Calella, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor de dues dones, mare i filla, que ahir va deixar ferides de molta gravetat. De fet, la filla està en mort cerebral.
El principal sospitós és la seva parella. L'alcalde de Calella dona per fet que es tracta d'un nou cas de violència masclista.
Està identificat, Mossos d'Esquadra, que fan la investigació, detenen imatge, de les càmeres de seguretat i esperem doncs, que aviat sigui detingut.
Per aquest vespre a les 8 han convocat una concentració de rebuig a aquesta agressió. I avui també parlarem de la Casa Gomis, més coneguda com la Ricarda, perquè està ubicada en aquest paratge natural del Prat de Llobregat. És un dels màxims exponents de l'arquitectura racionalista aquí a Catalunya, obra d'Antoni Bonet Castellana. Va passar a mans del Ministeri de Cultura ara fa un any i estava previst que es pogués obrir al públic el mes que ve, al febrer. Doncs bé, segons ha pogut saber aquesta emissora, no serà així.
I no té de moment data d'obertura. La gestió ha canviat de mans, passant del Museu Nacional d'Art de Catalunya a l'Agència de Patrimoni de Catalunya.
Tan aviat com puguem, nosaltres volem obrir, evidentment, que s'hauran de fer totes aquestes actuacions, però això no vol dir que abans de fer tota la restauració de tots els elements puguem programar visites. És això amb el que estem treballant.
I sobre un altre edifici emblemàtic, la finca Muñoz Ramonet, la Torre Avenir, al carrer Muntaner de Barcelona, tindran nous inquilins, la gent de l'Acadèmia del Cinema Català.
Fins ara ocupava un espai a la Societat General d'Autors i Editors i ara per fi tindrà seu pròpia. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, estava contentíssima.
Ens faltava una cosa que la resta d'acadèmies sí que tenen. Acadèmies europees, una seu patrimonial, una casa oberta a la ciutadania, des d'on compartir l'ofici més i millor.
Contentíssima i agraïda a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat, que són els que pagaran les obres de rehabilitació, que s'haurien d'acabar a finals de l'any que ve. Doncs anem a saber quina previsió hi ha pel que fa el temps aquest cap de setmana. Continuarem amb fred suau, Dani Ramírez.
Sí, a veure, suau ara, fred aquesta nit i demà. Torna a baixar notablement la temperatura. Però mireu, estem arribant ja als 18,4 graus al Canà i a l'Aldea, al Baix Ebre i al Montsià. El vent màxim ha arribat a la dalt del Montseny, a 136 km per hora, un vent molt fort aquesta matinada de ponent, 82 km per hora a Montserrat, també uns 80 per hora a Font-Rubí, a l'Alt Penedès o al Perelló, al Baix Ebre. La temperatura està baixant en aquests moments ja a 11 sota 0 a la Pica d'Estats, a 3.143 metres d'altitud. A 8 agulla, a la Dakota 2.500, 6 sota 0. Està nevant. Aquesta nevada s'intensificarà. Al Pirineu, baixada forta la temperatura aquesta tarda i nit. A la costa està pujant la temperatura, però demà també baixarà. Vent moderat a fort, amb ratxes fins i tot molt fortes, en punts de la Catalunya central. Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia, Segarra, avui més de 70 per hora, i a la nit també cap al Pirineu. Aquest canvi de temps, aquesta nevada que continuarà aquesta nit cada cop més intensa, matinada i demà, s'acabarà la matinada de diumenge. Diumenge, a tot arreu, també al Pirineu, deixarà de nevar, la temperatura pujarà de dia, però atenció perquè demà, a tot arreu, torna a baixar el termòmetre, i aquesta tarda o vespre pot caure una tempesta amb quatre trons i pedra o calamar-se cap a l'Alt Empordà, al Pla de l'Estany, punts de la Garrotxa i potser nord del Gironès.
Doncs molta atenció amb aquest vent, i quan faltin 6 minuts per les dues arribaran els esports. Enric Artisidru, què explicarem avui? Bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs que el Madrid serà el rival del Barça a la final de la Supercopa masculina de futbol, després d'eliminar ahir l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, Joan Peñarroya torna avui al Palau Blaugrana, dos mesos després de la seva sortida del Barça de bàsquet, avui com a entrenador del Partizan de Belgrat. El Girona segueixen pendents del que digui Mitchell en la roda de premsa prèvia al partit de demà a Montilivi contra l'Osasuna. Els jugadors del Reus Deportiu, per la seva banda, esperen que la victòria a la Champions d'ahir contra l'Igualada, la primera de la temporada, sigui un punt d'inflexió. També en hoquei patins, el Vila-sana reprèn la competició després de les vacances de Nadal, amb un duel important a la Champions femenina contra el Cerdanyola, demà a la tercera jornada de la competició.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, l'Elisenda Sort a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i l'Andrea Martínez al control central. Són la 1:07. Comencem. Catalunya al dia. L'hem sentit fa ben poca estona el president de la Generalitat, Salvador Illa, que fa una crida a la responsabilitat de tots els partits perquè no bloquegin el nou model de finançament tan bon punt arribi al Congrés. En una declaració sense preguntes, Illa s'ha mostrat convençut que el nou acord suposa una oportunitat única perquè Catalunya millori el seu autogovern. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia. Sí, el president s'ha felicitat per haver complert la paraula davant d'Esquerra i amb bones paraules ha demanat que ningú gosi rebentar la tramitació parlamentària en al·lusió a Junts, que a hores d'ara no li garanteix el suport.
Som davant d'un punt d'inflexió. Tenim a les nostres mans una oportunitat única perquè Catalunya faci un gran pas endavant. Com a president de la Generalitat, confio plenament que prevaldrà la responsabilitat per part de totes les forces polítiques perquè el nou model de finançament superi els tràmits legals que pertoquen.
Illa ha sortit a valorar l'acord 24 hores després que Pedro Sánchez i Oriol Junqueras el tanquessin a la Moncloa. Ha dit el president que és el millor acord per Catalunya i que és just per la resta de territoris de l'Estat.
Hem acordat el millor finançament per Catalunya. Un finançament més just, el finançament que els catalans i les catalanes mereixem. Avui posem els fonaments perquè Catalunya faci un salt qualitatiu i quantitatiu en el seu autogovern.
I aquesta tarda el govern, els consellers més implicats en la negociació, han convocat els grups parlamentaris al Parlament per explicar-los la lletra petita, i a aquesta hora el PP, almenys oficialment, ha sigut el primer en despenjar-se de la reunió.
Entesos, gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
I una altra reacció, la de Junts, que assegura que no estem davant d'un nou model de finançament singular per Catalunya, sinó que el seu parer és una actualització del model del 2009 per totes les comunitats autònomes. Antoni Castellà és vicepresident de Junts i portaveu econòmic del partit.
La lletra petita demostra que no hi ha ni model singular, ni de concert, ni la clau de la caixa, com va garantir el president Illa a la seva investidura i que per això va tindre els vots per assumir la seva posició.
La una i pràcticament 10 minuts. I aquesta hora hem de seguir parlant dels pagesos que continuen mobilitzats contra el Tractat de Lliure Comerç amb el Mercosur. Per segon dia, els agricultors i ramaders tallen diverses carreteres. En algun punt ja han decidit que s'hi quedaran almenys fins demà. Algunes d'aquestes vies són la P7 a l'Alt Empordà, la 2 al Pla d'Urgell o la C16 al Berguedà. També mantenen el bloqueig al Port de Tarragona, on justament aquesta tarda s'han de reunir amb el conseller d'Agricultura. Òscar Ordeig assegura que els escoltarà, però també els demana responsabilitat.
Es pot fer la protesta com als llocs on s'ha fet, però garantim que el pas de determinades mercaderies perilloses, estratègiques o alimentació animal, és el que ens preocupa en aquest moment al Port de Tarragona, que els pinsos puguin arribar a les granges. I el que demanaré al gremi, i llavors també, evidentment, bueno, escoltar.
Mentrestant, a Brussel·les, les negociacions avancen i hi ha, com us dèiem, una majoria qualificada de països, entre els quals Espanya, que dona suport a l'acord del Mercosur. Previsiblement, es firmaria aquest acord dilluns al Paraguai. Doncs aquesta hora fem un recorregut per les principals protestes que segueixen vigents a l'autopista P7 a Pontós. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí han repetit una de les imatges més populars d'altres mobilitzacions, que és a nivell simbòlic, plantant algun arbre a la via, oi?
Exacte, han fet una mica el que van fer el 2024, però aquesta vegada sense foradar l'asfalt i han plantat aquests arbres amb rodes d'aquestes de tractor molt grosses, posant-hi terra i posant els arbres al mig. En tot cas, els pagesos mobilitzats aquí a Pontós no tenen cap intenció de marxar i més després que Espanya, com deies, hagi firmat aquest migdia aquest principi d'acord de la Unió Europea amb el Mercosur. Ho concretava Jordi Ginebreda, portaveu del Gremi de la Pagesia.
Nosaltres seguirem aquí perquè mentre no hi hagi la signatura oficialitzada a l'altre costat de l'Atlàntic, no hem de perdre l'esperança. Al final, la política és molt complicada, però no podem descartar mai que puguem forçar aquest gir inesperat.
Independentment del que passi aquesta tarda, la reunió amb el conseller demanen a tothom que el vulgui que s'assumi al tall de l'autopista AP7 aquest cap de setmana.
Les assemblees decidiran i potser les protestes ja no seran només amb revoltes, sinó que potser sí que haurem de fer una crida real a la societat i explicar-los i obrir-los els ulls que tenim uns governants que vetllen per els interessos econòmics i no per la salut i el benestar de la població. Volem que vingui gent a donar-nos suport a protestar pels seus interessos, per la seva alimentació.
Aquí a Pontós, a l'autopista P7, que continua tallada des d'ahir a les 3 de la matinada, hi va arribant gent per donar-lo suport.
Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
Un altre punt de mobilitzacions és l'autovia A2 a Fondarella. Aquí han decidit mantenir el tall 24 hores més. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs exacte, Estel. Així ho han acordat en assemblea per unanimitat i és que també hi havia l'opció d'anar a Tarragona a donar suport als companys davant la presència, com dèieu, del conseller Ordeig aquesta tarda. A més, aquí han incrementat el nombre de tractors i ja en són pràcticament una setantena. Podem sentir la portaveu de Revolta Pagesa Mar Ariza i Josep Cliviller, pagès del col·legi, tot just després de l'assemblea on han decidit quedar-s'hi.
Hem pogut renovar els permisos per 24 hores més i a partir d'aquí hem decidit en assemblea que Lleida es queda aquí. El poble ha parlat i ho hem de respectar.
Hem decidit quedar-nos aquí perquè també és un tall que està sent força cada vegada més multitudinari, ens està costant una mica, però estem fent bona feina i té repercussió.
I amb nosaltres el president de Saja, Pere Roquer, per fer-nos una valoració, una primera valoració d'aquest inici d'aprovació inicial del Mercosur a Brussel·les. Pere Roquer, què en diem?
Primer de tot, decepció. No entenem com encara, per exemple, Espanya estigui el ministre Planes votant que sí, amb un acord que suposarà pèrdua productiva, entrada d'aliments produïts, amb, com ho hem anat dient aquests dies, amb hormones, en aquest cas el car de vacum, que aquí fa 30 anys que està prohibit, i a més amb unes condicions laborals al 50% dels salaris que nosaltres paguem aquí. Per tant, decepció. O sigui, no sabem fins en quin punt algú hauria de prendre una reflexió i aquesta tarda esperem que el conseller digui d'una vegada per totes suport a que Espanya no firmi l'acord de Mercosur, que a partir de les 5 de tarda ja serà vinculant.
Gràcies, Pere. Doncs aquesta és l'última hora, doncs, des d'aquí, des de l'autovia 2 a Fonolleres.
Molt bé, gràcies, Pere. Joan Álvarez, actualitzat a més amb aquesta veu del portaveu de Saja. Un altre dels punts calents és important aquesta tarda, quan anem seguint, és la C-16, a prop de Gironella, la comarca del Berguedà. Cal saber què faran aquí els pagesos que s'hi manifesten. Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia. Doncs aquí ens han dit que si abans estaven enfadats, ara encara ho estan més i volen fer un pas més en aquesta protesta. Fins ara, i encara a aquesta hora, estan tallant aquesta autopista C-16 entre Gironella i Berga, però encara hi ha una via alternativa, seria la carretera antiga, per la qual encara s'hi pot passar. El que estan intentant negociar ara és si de cara a la tarda, de cara a quan hi hagi més gent que pugi cap al Pirineu i cap a la Cerdanya, poden fer alguna acció més i tallar també els accessos a aquesta carretera antiga per bloquejar, si més no parcialment almenys, aquest trànsit cap al nord del país. De moment, doncs, no hi ha cap previsió, evidentment, de quan aixequen aquest tall, sinó que, al contrari, el que volen fer és un pas més en aquest tall, on hi ha una seixantena de tractors arribats de tota la Catalunya central i també de la Cerdanya. Un tall, per cert, ho hem anat explicant, on aquesta matinada també hi ha hagut un ensurt, que és un cotxe que s'ha saltat al tall, esquivat els cons, i ha acabat volcant després d'estavellar-se contra una pila de pneumàtics que ha evitat, això sí, que xoqués amb algun tractor o amb alguna de les persones que estaven dormint. El conductor n'ha sortit il·lès.
És la cara B d'aquestes protestes, de gent que es posa nerviosa perquè, òbviament, doncs, entorpeixen la vida quotidiana d'aquests conductors. I és un punt, com dèiem, Joaquim, que pot ser molt complicat perquè de normal ja hi ha moltes retencions en aquest accés cap al Pirineu, de gent que pot pujar a esquiar aquest cap de setmana, que a més amb aquestes accions dels pagesos pot ser molt preocupant aquesta tarda, oi?
Exacte, sí, sí. De fet, la idea ja era intentar bloquejar, abans de que se signés aquest acord, l'accés al túnel del Cadí, que els divendres a la tarda i més en temporada d'esquí, doncs ja és un punt bastant conflictiu, però a més, doncs ara el que volen és evitar que aquest pas alternatiu que dèiem, aquesta carretera antiga, també s'hi pugui accedir. De fet, els empresaris de la Cerdanya, també el Consell Comarcal, ja han demanat una reunió amb els pagesos per evitar doncs, que aquests talls puguin afectar, diguem-ne, l'economia de la Cerdanya, perquè recordem que el turisme és segurament el gran motor econòmic de la comarca.
Està clar. Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I acabem a Tarragona, allà hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè es manté el bloqueig del port, perquè aquí s'espera que aquesta tarda hi hagi la reunió entre agricultors i ramaders amb el conseller d'Agricultura, amb Òscar Ordeig.
Sí, aquí on som encara hi ha entre 30 i 40 tractors que mantenen aquest accés principal tallat del port de Tarragona per la 27. La intenció aquí, segons s'acaba de decidir en assemblea, és mantenir aquest bloqueig i anar analitzant la situació hora a hora, després de la votació, sobretot d'avui a Brussel·les, que pensen, en la qual pensen que el govern els ha venut com a moneda de canvi i volen mantenir totes aquestes accions fins a l'acord definitiu previst per dilluns. Avui, però, com deies, estaran molt pendents d'aquesta reunió pactada amb el conseller Òscar Ordeig, que s'ha de fer a partir de 4:45 a l'Ajuntament de Tarragona, però Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia, acaba d'advertir que aquesta reunió serà ben curta.
Serà molt curteta la reunió, jo crec que serà molt curteta. Crec que avui ha quedat tot bastant dit, però vos continuo dient el mateix. Decidireu vosaltres quan marxem d'aquí o quan marxem d'un altre lloc o si convoquem altres coses. I jo no baixaria la guàrdia en cap moment. Vos ho torno a dir, seré l'últim en marxar.
Per altra part, els transportistes entenen els pagesos en aquestes mobilitzacions, però creuen que no és la millor manera de fer sentir la seva veu. Creuen que aquestes mobilitzacions s'haurien d'haver fet a Brussel·les. Josep Lluís Aymat, de la patronal del transport tarragoní FEAT, creu que al final acabaran sent ells els perjudicats.
Provoca pèrdues enormes al sector del transport per carretera i de retruc també a tota l'activitat productiva del país per les quals estem treballant. No? La protesta s'hauria de manifestar amb altres actuacions que no tinguessin aquesta repercussió tan brutal sobre els sectors que estan absolutament al seu costat i proveeixen i subministren precisament a les seves granges tot el que necessiten.
Precisament el sector dels cereals és el que més pateix el tall i només ha pogut sortir, per exemple, les últimes 24 hores la meitat de camions d'un dia normal, mentre que en general l'entrada de camions al port de Tarragona ha caigut fins al 70%. Hi ha certa preocupació de l'impacte econòmic que pot tenir aquest bloqueig si es continua mantenint. L'Ajuntament ha avisat també que alguns camions estan fent servir l'accés secundari del Passeig de la Independència i que això està generant alguns embussos en aquella zona pel gran tràfic de camions que hi ha en aquell punt.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Doncs veurem com segueixen aquestes protestes, què passa a partir d'ara, sobretot després d'aquesta reunió que ha d'haver-hi aquesta tarda amb el conseller Ordeig a Tarragona i després d'aquest pas més que hi ha hagut aquest migdia amb el tractat del Mercosur, que ja té els suports necessaris per tirar endavant i que es formalitzaria dilluns al Paraguai.
Catalunya al dia.
Seguim endavant amb altres informacions. Quan falten 10 minuts per 2:15 del migdia, els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor de dues dones, mare i filla, ferides de molta gravetat ahir en un pis de Calella, a la comarca del Maresme. La jove, parella del principal sospitós, està ingressada en un centre hospitalari en mort cerebral, mentre que la mare es troba en estat molt greu. Això segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde de la ciutat de Calella, que és Marc Buch. Marc Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Quins detalls tenim d'aquest cas?
Doncs mira, els agents van rebre l'avís ahir a les 3 de la tarda i diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets i van atendre les víctimes abans de traslladar-les d'urgència a l'hospital per la gravetat de les ferides. L'alcalde Buch s'ha mostrat molt consternat per aquest cas i assegura que la policia ja sap qui és l'agressor.
Està identificat, tenim imatges, doncs, de, bueno, els Mossos d'Esquadra són qui fan la investigació, els Mossos d'Esquadra tenen imatges de les càmeres de seguretat i aquesta persona està en cerca i captura i esperem, doncs, que aviat sigui detingut i que una persona que ha fet tant de mal, doncs, i que és capaç de fer tant de mal, aviat, doncs, estigui tancada a la presó i en pagui totes les conseqüències.
Per tot plegat, aquest vespre l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig per aquest nou cas, diu l'alcalde de violència masclista.
Una concentració que ens servirà, doncs, per mostrar tot el rebuig de la ciutat de Calella cap a aquestes actituds violentes i, en aquest cas, de violència de gènere, no?, que malauradament també ens ha tocat viure en alguna altra ocasió, un rebuig complet i també, doncs, mostrar el suport a la família i als amics d'aquestes dues dones.
Els Mossos, com dèiem, s'han fet càrrec del cas i mantenen encara aquesta hora desplegat un dispositiu policial per localitzar i detenir l'agressor.
Doncs estarem pendents també. Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
I us hem d'explicar també que hi ha hagut novetats en el cas de la mort d'Helena Jubany fa 25 anys a Sabadell. Santi La Iglesia, principal encausat del crim, ha passat la primera nit a casa seva després que l'Audiència de Barcelona l'hagi deixat en llibertat. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
I per què l'Audiència ha revocat la decisió de la jutge instructora?
La jutge instructora el va enviar al novembre a la presó després que es verifiqués que en la roba de la víctima hi havia restes d'ADN d'aquest acusat, de Santi La Iglesia. Ho va fer pel risc de fugida del processat. Què diuen ara els magistrats de l'Audiència? Que si no ha fugit en 25 anys, no ho farà ara, perquè té arrelament i té la família i la feina aquí. L'imposa, això sí, unes mesures de control no tan dràstiques com la presó preventiva. Això vol dir que li han retirat el passaport, que no pot abandonar l'estat espanyol i que ha de presentar-se periòdicament al jutjat. L'Audiència, remarquen els advocats de Jubany, en cap moment discuteix els indicis de criminalitat contra Santi La Iglesia. La Iglesia perseguia amb aquest recurs que l'Audiència rebaixés les proves que hi ha en contra d'ell, cosa que no han fet els magistrats. Ara queden poques diligències perquè ja es faci la petició de pena contra ell i s'obri el tràmit de judici oral. La mort d'Helena Jubany va tenir lloc el 2001 a Sabadell i des de llavors la seva família ha batallat per portar a judici el seu responsable.
I la mort d'un home per un tret al cap a Tarragona pocs dies abans de Nadal hauria estat accidental. És un incident que va passar en una zona reservada a la caça i tot apunta que un caçador hauria estat l'autor dels fets. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, això és el que diuen els investigadors, si més no.
Sí, exacte. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a Tarragona s'havia fet càrrec del cas i, de fet, en un primer moment els investigadors no descartaven cap hipòtesi. Finalment, la policia ha confirmat que es va tractar d'un homicidi imprudent i que, efectivament, tot apunta que hauria estat obra d'un caçador que era en aquesta zona reservada de caça, en una zona boscosa a prop del camp del Nàstic. De tota manera, la investigació continua oberta per determinar qui va ser l'autor dels fets, que hauria de respondre per un delicte d'homicidi per imprudència. Els fets es remunten en el dia 21 de desembre, quan uns veïns van alertar de la troballa d'un cadàver en aquesta zona propera al camp del Nàstic.
L'Església espanyola dona per fet que el papa Lleó XIV visitarà Barcelona aquest any. L'esborrany del pla de visita contempla la capital catalana com un dels tres escenaris principals de l'estada a Espanya i que inclouria un acte a la Sagrada Família pel centenari de la mort d'Antoni Gaudí, el mes de juny, i la inauguració de la Torre de Jesús.
Les primeres etapes d'aquest viatge les avançava l'arcabisbe de Madrid, José Cobo, aquest matí des de Roma, on ell i també l'arcabisbe de Barcelona, juntament amb la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola, es reuneixen amb responsables del Vaticà per revisar el pla de viatge.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Sobre la data del viatge, però, Cobo assegura que de moment no hi ha res tancat. L'últim cop que un papa de Roma va visitar Catalunya va ser el novembre del 2010, quan Benet XVI va celebrar la cerimònia per consagrar justament la Sagrada Família.
Catalunya al dia. Quatre minuts i dos quarts de dues, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Hospital Vall d'Hebron han estat designats com a centres de referència a tot l'estat espanyol per tractar amb cirurgia pacients amb trastorns del moviment, com per exemple el Parkinson o els tremolors essencials. Són un tipus d'operacions que requereixen molta expertesa i que no tots els hospitals ofereixen i que, malgrat que aquest servei millora molt la vida dels pacients quan els fàrmacs fallen. Mònica Mas, a veure, bon dia.
Bon dia.
De quin tipus de cirurgia estem parlant?
De fet, són dos tipus. La primera és l'estimulació cerebral profunda amb uns electrodes que es posen al cervell i després també hi ha l'aplicació d'ultrasons HIFU, que és una tècnica que és molt poc invasiva, que extirpa amb calor extrema la zona danyada del cervell que provoca els tremolors. És el que li han aplicat al Juanjo, de 58 anys, que té un trastorn hereditari anomenat tremolor essencial. Tenia un 80% de tremolor que li feia ja molt difícil la feina de fuster.
Yo trabajaba con máquinas de mucha precisión y peligrosa y de riesgo. Y yo llegué a un momento, pues, o tenía que pedir una baja laboral por incapacidad y cesar la actividad, porque era insoportable, porque lo que cualquier ser humano puede hacer en la vida cotidiana, para mí era una dificultad.
El Servei de Neurologia de Can Ruti el va intervenir amb aquesta tècnica d'ultrasons HIFU i els tremolors li han disminuït fins un 3%, assegura que li ha canviat la vida.
I què suposa, Mònica, això que dèiem al principi, que el Ministeri de Sanitat hagi designat Can Ruti i la Vall d'Hebron com a centres de referència del Sistema Nacional de Salut?
Doncs que aquestes cirurgies que requereixen molta expertesa estiguin a l'abast de tothom. Lourdes Ispieto és neuròloga de Can Ruti.
Realment és una tècnica que no està molt estesa a tot el nostre territori. Hi ha molts malalts que encara no es beneficien i d'aquesta manera, amb aquesta designació, a qualsevol malalt del territori espanyol podria accedir a aquest tipus de cirurgia.
La tècnica més habitual per tractar trastorns del moviment, com el Parkinson, és l'aplicació d'electrodes al cervell, però a vegades falla, llavors s'ha d'aplicar aquesta tècnica d'ultrasons HIFU.
La Creu Roja ha atès més de 760 persones a tot Catalunya per l'onada de fred des de dissabte passat fins aquesta nit. És una mica més de la meitat dels atesos que van ser allotjats en albergs temporals d'emergència, mentre que la resta se'ls van oferir mantes, sacs o begudes calentes al carrer. Un equip de 300 persones, entre voluntaris i tècnics municipals, s'han desplegat per 27 municipis catalans, entre els quals Barcelona, també Badalona o el Prat de Llobregat. I el Zoo de Barcelona ha comunicat avui la pèrdua d'un dels seus animals més emblemàtics. És l'elefanta africana Susi. Tenia 55 anys i ha mort per causes naturals, perquè en realitat per l'edat dels elefants era ja molt longeva, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona. Quim Codines, bon dia.
Doncs sí, bon dia. La Susi va arribar al Zoo de Barcelona el 3 de setembre del 2002 i era una de les elefantes més longeves d'Europa, segons els registres oficials. Del seu passat se sap que havia estat capturada per ser exhibida en un circ i que va ser acollida pel Safari Park Vergel d'Alacant abans d'arribar al Zoo de Barcelona. Avui les instal·lacions del zoo estaran tancades per poder efectuar correctament les feines d'extracció de l'animal.
A punt de arribar a 2:15, la muralla romana de Tarragona té un despreniment derivat de les pluges de la tardor a la ciutat. És un dany que afecta un compactat de sorra que reforça el monument. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, aquesta part afectada, però, és d'època contemporània, eh?
Exacte, l'incident que es va produir fa unes setmanes ha afectat un tram d'uns 4 metres de longitud d'un compactat de sorra que, com deies, és d'època contemporània i no pas romana. És un element que, segons avançava el Diari de Tarragona, reforça la muralla en el tram del Passeig de Sant Antoni. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, ha explicat com s'està treballant.
Per evitar més problemes, doncs es va procedir a fer un sanejament de l'espai i una actuació d'emergència per tal de que les coses no anessin a més. I ara doncs, estem tancant aquí el projecte per restituir-ho.
García ha afegit que l'incident no ha afectat cap persona ni cap propietat privada, tenint en compte que a la part interior de la muralla hi ha habitatges privats.
I el pas d'una rave il·legal per la Sénia, al Montsià, que va plegar un miler de persones durant 5 dies, no ha provocat danys materials importants. L'Ajuntament diu que, tot i les afectacions en alguns conreus, la nau industrial on es va celebrar aquesta rave es troba en bon estat. En aquest sentit, Clara, des del consistori s'han quedat ben sorpresos.
Sí, així ho han expressat després de revisar l'estat en què ha quedat la zona un cop acabada aquesta rave en aquest espai situat al polígon Les Mataltes. L'esdeveniment, que va començar per Cap d'Any i va acabar el 4 de gener, va tenir lloc en una nau en desús. El regidor de Serveis Socials de la Sénia, Víctor Reverter, explica que no s'han detectat danys destacables ni deixalles.
La veritat és que mos ha sorprès el bon estat en què ho han deixat. Vull dir, no hi ha deixalles, no hi ha llaunes de cervesa, no hi ha gots. Vull dir, els organitzadors de la RAFE, això sí que ho han tingut molt en compte, han deixat tot l'espai, igual de la nau com dels carrers del polígon Les Mataltes, tot molt net.
On sí que s'han detectat afectacions ha estat en algunes de les finques agrícoles properes on van estacionar alguns vehicles. En aquest balanç també s'ha explicat el dispositiu de seguretat en què la policia local i Mossos d'Esquadra es van coordinar per controlar els accessos i la mobilitat al polígon, així com el tancament de camins veïnals. Durant els controls policials que van fer els Mossos es van trobar armes, drogues i equips de so amagats. Els agents van posar un centenar de denúncies entre el miler de participants aquesta festa. Per la seva banda, els pagesos de la zona van presentar denúncies pels danys ocasionats a les plantacions d'oliveres del voltant.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. I quan són 2:15, fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Doncs mira, entre les més vistes hi ha aquesta de crida de la Interpol per identificar la dona de la carretera. És una dona, un cadàver, que es va trobar a Malgrat de Mar l'any 2003. Encara no s'ha identificat. Forma part d'una iniciativa que es diu Identify Me, que cíclicament en parlem als mitjans de comunicació.
Que ha permès resoldre algunes identitats, també, no?
Justament. Per exemple, n'ha resolt dues d'importants a Catalunya. Una dona de, una ciutadana russa desapareguda a Viladecans, que era coneguda com la dona de Rosa, i també una altra que van trobar morta en un galliner a Sant Julià de Ramis. Per tant, en aquests dos casos, la participació ciutadana, diguem, ha permès com estirar el fil i poder resoldre aquests casos, i ara justament es demana doncs identificar aquesta dona morta a Malgrat de Mar el 2003. Si entreu a la web del 3Cat Info, doncs veureu una mica els detalls d'aquest cas i si podeu aportar alguna pista.
Hi ha alguna fotografia, també detalls de la roba que duia en el moment que la van trobar, etc.
Correcte.
Alguna recomanació, Marc?
Doncs mira, sí, arquitectura. Què et sembla? Quatre obres arquitectòniques de Catalunya, finalistes al Premi Mies van der Rohe.
Déu-n'hi-do.
A veure, n'hi ha la Casa 10K. De fet, és el projecte que més m'interessa i que més m'ha cridat l'atenció.
Perquè amb 10.000 euros van fer la reforma d'un apartament de 50 metres quadrats.
Una reforma d'un apartament de 50 metres quadrats, crec que és al barri del Coll de Barcelona. M'ha semblat interessantíssim i, extrapolable, tant de bo, a altres cases, no?
Tant de bo.
Hi ha també la Greenhouse 140 de Barcelona, un projecte que és d'una altra característica, la rehabilitació del vapor Cortès Prodis de Terrassa.
De arquitectes,
també la plaça Major d'Olot.
D'un parell d'arquitectes que són molt coneguts en aquesta comarca.
Si voleu veure els detalls de tots els projectes, també els trobareu a la web i l'app del 3Cat Info, que són molt interessants.
I si mirem cap enrere, fa un any de què parlàvem?
Doncs mira, una estafa bancària, una més, diríem, s'ha d'anar molt en compte amb aquestes coses, i una de que denunciava al matí de Catalunya Ràdio, i li van estafar 21.500 euros manipulant l'identificador de trucades. Li semblava que estava trucant al seu banc, li van dir que, en fi, que estava a punt de fer-se una transferència, que els hi passés un codi, i amb aquest codi que li van passar, doncs aquesta dona, crec que era la comarca del Garraf en aquest cas, doncs va perdre aquests 21.500 euros. Res, sobretot, que els bancs no acostumen acostumen a trucar, per tant, atenció quan us truquen del banc, mai clicar un enllaç d'una SMS, desconfiar dels missatges o trucades alarmants sobre els nostres diners. Tot això són recomanacions que fa l'Agència Catalana de Consum i els Mossos d'Esquadra, que trobareu també en aquesta notícia i a la web de la, i a l'app del 3cat Info.
Molt bé, molt útils aquestes recomanacions. Marc, bon cap de setmana.
Molt bé, sí, ens veiem dilluns.
Catalunya al dia.
S'endarrereix Cine Die, l'obertura al públic de la Casa Gomis. És el gran exponent del racionalisme català, també coneguda per la Ricarda, perquè està ubicada en aquest espai natural, al Prat de Llobregat. Segons ha pogut saber 3cat Info, difícilment la Casa Gomis estarà a punt en la data anunciada, que era, en principi, el mes de febrer, coincident amb que Barcelona és la capital de l'arquitectura. Montse Mas, bon dia.
Hola, sí, bon dia. Si fa un any es va anunciar la compra de l'immoble per part del Ministeri de Cultura per més de 7 milions d'euros i al maig es va explicar que el gestionaria el MNAC i que s'obriria al públic, coincidint, com deies, amb l'inici de la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona. En aquests mesos, però, la gestió ha canviat de mans sense que s'hagi fet públic. Ara és l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural qui se n'ocupa i, com admet el seu director Quim Borràs, aquesta emissora encara no hi ha data d'obertura.
Al febrer ho veiem també molt difícil, però tan aviat com pugui ser, esclar, pensem que Barcelona serà la capital durant tot aquest any. Tan aviat com puguem, nosaltres volem obrir, però això s'ha d'adaptar perquè es pugui visitar.
És una casa que té molt valor arquitectònic, per això, perquè és un exponent del racionalisme, però que necessita reformes. S'han fet obres o no, encara?
No, les obres d'adequació encara no han començat. Generalitat i Ministeri treballen, això sí, per ultimar aquest acord del traspàs de la gestió i concretar un pla de viabilitat que permeti fer activitats culturals en aquesta casa, des de visites guiades fins a concerts o exposicions. El canvi en la gestió del MNAC a l'Agència Catalana del Patrimoni s'ha decidit durant les últimes setmanes per raons operatives, com afegeix Borràs.
Es va dir el MNAC perquè es va pensar una mica també amb la idea de l'ampliació i el que és l'art contemporani, però clar, l'agència té en els seus departaments ja una sèrie d'unitats que s'encarreguen directament dels monuments i veient tot això, doncs, s'ha vist que és molt més adequat, molt més operatiu que sigui a través de l'Agència Catalana i no des del MNAC.
La Casa Gomis és un projecte de l'arquitecte barceloní Antoni Bonet Castellana per al matrimoni Ricard Gomis i Inés Bertran i es va construir entre el 1957 i el 1963. Està ubicada a pocs metres de l'aeroport de Barcelona, però l'ampliació de la infraestructura, diu Borràs, no afectarà l'immoble perquè és un bé cultural d'interès nacional i té la protecció màxima.
Doncs esperarem a saber quan s'obre al públic, perquè ara, si no m'equivoco, per l'Open House sí que es pot visitar, però de seguida volen les entrades perquè és una casa que realment val molt la pena en un paratge.
La gent té moltes ganes de veure-la, pel Manifesta també es va obrir.
Ah, sí, efectivament, molt bé. Sí, sí. Gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
Seguim parlant de cases emblemàtiques. L'Acadèmia del Cinema en Català tindrà a partir de l'últim trimestre de l'any que ve una seu pròpia. Avui s'ha fet l'anunci. Serà a la Torre Avenir, a la finca Muñoz Ramonet, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat s'han posat d'acord per cedir l'espai i dur a terme les obres de rehabilitació, que en aquest cas també arrencaran al setembre que ve. Valeria Huereda, bon dia.
Hola, bon dia. L'objectiu és convertir la finca en un espai de creació, dinamització i referència cultural per la ciutat. La presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, diu que ara juguen en igualtat de condicions amb la resta d'acadèmies europees.
Ens faltava una cosa que la resta d'acadèmies sí que tenen. Acadèmies europees, una seu patrimonial, una casa oberta a la ciutadania, des d'on compartir l'ofici més i millor. Per això avui estem tan felices i agraïdes a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya per aquest regal que ens posa a l'alçada de qualsevol altra acadèmia europea.
I el més important, vol tenir les portes obertes a tothom.
Una casa oberta, amb aquest jardí meravellós, que és una declaració d'intencions, perquè la ciutadania se senti seu el que és seu, el cinema fet a Catalunya, i un espai on acollir els nostres professionals i oferir tant al sector com al públic, perquè la intenció és tenir aquesta acadèmia oberta a la ciutadania, oberta al públic, oferir activitat durant tot l'any.
En el mateix sentit s'ha expressat l'alcalde Jaume Collboni.
Hem buscat i hem trobat un espai que volien que també fos dinamitzable. És una forma també d'obrir l'acadèmia i d'obrir aquest jardí i aquesta institució al conjunt de la ciutadania.
Doncs s'hi faran projeccions, taules rodones, masterclass i xerrades. I a l'estiu també s'hi farà cinema a la fresca.
L'editorial La Llera del Ter publica un llibre sobre l'arquitectura medieval d'una quinzena de pobles de l'Empordà i també del Gironès. Una trentena d'historiadors locals n'expliquen la importància i la història. Laia Claret, la intenció és clara, és ensenyar el patrimoni que hi ha en aquesta zona de La Llera del Ter, però que la gent no coneix.
Sí, exacte, bon dia. El llibre es diu Arquitectura medieval a la Llera del Ter i és un projecte que s'ha cuinat a foc lent. Neix quan es recupera la revista La Llera l'any 2016. Una de les impulsores del projecte i editores del llibre, Marcamps, explica una de les evidències amb què es van anar trobant.
Ens vam adonar de que hi havia molt de patrimoni que la gent d'aquí no coneixia, que la gent pot conèixer el del seu poble, però amb la gent i historiadors locals amb els quals hem parlat, no hi ha ningú que hagués conegut a priori tot el que tenim i que hem aconseguit recollir a partir d'aquest llibre.
I especifica un dels perquès de la publicació.
En aquests últims temps, les ciutats però els pobles també s'estan tendint a uniformitzar i es valoren més per la utilitat o l'atractiu, però en canvi creiem que és important doncs, rescabalar la història i el patrimoni i la singularitat de cada lloc, perquè això és el que encara ho fa que les coses tinguin la seva pròpia personalitat en un moment en què tot s'està desdibuixant.
El llibre es divideix en tres parts. A la primera hi ha castells i fortificacions i apareixen edificacions com ara el castell de Púbol, al Baix Empordà, popularitzat per Salvador de l'Il·legala, però en el llibre s'hi expliquen els orígens més desconeguts. També hi ha el de Medinyà, el gironès, entre d'altres. A la segona part, arquitectura medieval a la Llera, i es concentra en el patrimoni de defensa medieval, com ara torres o muralles, per exemple, la torre de Can Vinyals de Flaçà o la muralla de Cervià de Ter al gironès. I, finalment, un recull de 16 ermites, monestirs i santuaris, per exemple, el de la Mare de Déu dels Àngels, una publicació de l'editorial La Llera del Ter.
Gràcies, Laia. I ens quedem al Baix Empordà. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aconseguit reduir a la meitat la factura de la llum. I això ha estat gràcies a la instal·lació de plaques solars. L'objectiu és aconseguir rebaixar-la a zero, rebaixar a zero aquesta despesa. Núria Peraire, de quines xifres estem parlant?
Hola, bon dia. Doncs mira, l'any 2023 van pagar 1 milió d'euros de llum i ara han aconseguit rebaixar-ho a la meitat fins als 500.000 euros, tot plegat gràcies a posar plaques solars en equipaments municipals. N'han col·locat a la seu de la policia local i a la nau de la brigada municipal. Aquesta instal·lació ha costat uns 100.000 euros i perquè ens en fem una idea, suposarà un estalvi, calculen, d'uns 30.000 euros l'any. Les dues estructures abasteixen equipaments com els jutjats de pau o el cinema Montgrí o el poliesportiu vell. Ho explica el regidor d'Energia, Josep Martinoi.
Ja ha baixat per la meitat o més la factura. I això són feines que hem de continuar i hem de mirar si podem accelerar-ho. I, de fet, la idea seria d'aquell millor que vam pagar el 2023, deixar-ho zero.
Doncs bé, per poder produir tota l'energia que necessiten, el pla de l'Ajuntament preveu instal·lar plaques en un total de 47 equipaments municipals, aprofitant cobertes com, per exemple, la de la biblioteca, la de l'escola Guillem de Montgrí o la de la potabilitzadora d'aigua. De fet, així, diuen que produiran més energia de la que els cal, concretament el 137%, i es plantegen vendre la que no necessitin. El regidor creu que aquest és el model de transició energètica pel qual s'ha d'apostar.
Aquesta transició energètica creiem que passa perquè cada municipi es faci la seva energia i una miqueta més per aportar doncs, a coses que necessiten més energia que, per exemple, el tren. Això seria el normal, si tothom es fes la seva energia i una miqueta més per sobrar doncs, punts que segurament tenen més difícil, com grans ciutats o els trens o coses d'aquest tipus, podries tirar d'aquí.
També han adoptat altres mesures, com el canvi del 25% dels punts de llum del municipi perquè consumeixin menys. I tenen una comunitat energètica local a l'Auditori Espai Ter, que dona servei a 40 habitatges, 8 dels quals són on viuen persones vulnerables. Les llars adherides tenen un estalvi entre els 120 i els 300 euros anuals.
Música. Dels 1.940 pisos que han sortit a licitació arreu de Catalunya, uns 260 es construiran al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Avui la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l'alcaldessa del municipi, Filó Cañete, han visitat els tres solars on s'aixecaran aquests pisos. David Àngela.
Bon dia. La consellera Paneque ha destacat la importància d'aquest concurs de construcció i gestió d'habitatges públics com una iniciativa pionera i innovadora a l'Estat que garanteix la rendibilitat econòmicament justa i fixa un topall als promotors.
Nosaltres assegurem al promotor i al gestor d'aquest parc d'habitatge 10,65 euros metre quadrat. Per tant, això és el que dona la seguretat jurídica i de sostenibilitat econòmica al promotor d'aquest parc. Aquesta és la gran novetat. A partir d'aquí, els diferencials de renda que hi hagi entre les diferents zones tensionades fins a aquest 10,65 ho assumim des de l'Institut Català de Finances. Per tant, aquesta és la gran novetat. El privat rebrà sempre, que gestioni, 10,65 euros metre quadrat, que era el topall màxim que teníem des de l'Agència d'Habitatge.
Durant 75 anys, els promotors llogaran els pisos, però passat aquest termini, la titularitat i la gestió dels habitatges serà íntegrament pública.
Quan passa pràcticament un minut de 2:45, us parlem del Parc Natural dels Ports, que impulsa accions per afavorir la diversitat forestal i adaptar-se millor al canvi climàtic. S'està netejant el sotabosc i, entre altres coses, també s'estan fent tales controlades d'arbres. Tot plegat s'engloba en un programa que ha rebut fons europeus. Jordi Barranca.
Estan treballant 125 hectàrees del parc. Ara tot just han començat a la zona de Cova d'Avellanes, en ple Montcaró. Els treballs s'engloben dins el projecte Life Red Bosques Clima i ha rebut també fons europeus. Per fer-ho es fan accions com les que destaca Josep Sabater, tècnic del Parc Natural.
Se marquen tant els arbres que es conserven com els arbres que s'han d'intervenir i s'han de tallar. Una vegada estan marcades les actuacions, el que es fa ja és la fase més executiva, que és el que estem veient avui aquí, que consisteix en tallar tots els arbres que estan marcats. Les actuacions van molt centrades a millorar arbres de futur, sobretot a arbres de gran port, i també sobretot a alliberar espècies minoritàries del bosc.
Per reduir l'impacte, més s'estan utilitzant també tècniques d'atracció animal per treure els arbres talats, i tot amb l'objectiu que destaca Antoni Curcó, director del parc.
Hi ha un mosaic dintre de la zona forestal, afavorint per una banda el que són els boscos madurs, que són molt escassos, i per altra banda creant boscos amb clarianes i sobretot utilitzant processos naturals, com pot ser les tasques que poden fer temporals, de vent, que ocasionen la mort d'alguns arbres, l'ús de la llumineria i també planificant els focs prescrits.
Totes les zones on es treballa ja tenen plans d'ordenació redactats pels propers 15 anys. El primer punt on s'ha actuat aquí als ports és a la Mola del Catí.
La 63a edició del concurs internacional Tenor Vinyes incorpora novetats destacades, des de la creació d'un nou guardó fins a una escenografia renovada. Aquest prestigiós concurs, dirigit a joves intèrprets d'òpera de tot el món, celebrarà les proves finals i el concert dels guanyadors al Gran Teatre del Liceu, des d'aquest dissabte fins al 18 de gener. En té més detalls des de Barcelona, la Marta Vives.
Donar impuls als joves cantants a l'inici de les seves carreres. Amb aquest objectiu es va fundar el concurs internacional Tenor Vinyes, que al llarg dels anys s'ha consolidat com un referent amb la col·laboració d'alguns dels principals teatres internacionals, com ha destacat el director general del Gran Teatre de Liceu, Valentí Oviedo.
Cal valorar molt la generositat de la resta de teatres del món en creure en aquest concurs com a epicentre i que el Teatre Real, l'Estat d'Òpera de Berlín, el Metropolitan, l'Escala de Milà, siguin generosos, entenguin que hi ha d'haver un concurs on s'ajuntin totes les veus i que estableixin en Barcelona el Teatre de les Veus, el Gran Teatre del Liceu, com es espai on això és possible.
Al llarg de les 62 edicions anteriors hi han participat ja més de 15.000 concursants, alguns d'ells grans noms de la lírica internacional. Aquesta 63a edició ha rebut rècord d'inscripcions, 712 de 64 països diferents, entre ells 10 concursants catalans. La inauguració serà demà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb un recital de la soprano catalana Sara Blanc, que va guanyar el premi ara fa 10 anys. Enguany el concurs fa un pas endavant en la seva aposta per la diversitat vocal amb la convocatòria d'un nou premi oficial en la categoria d'oratori lead. Ho ha explicat Víctor García Gomà, director artístic de Liceu i president del jurat.
Quan estem pensant, diguem, en la categoria òpera i lead, a vegades deixaries fora, precisament perquè l'observació d'un teatre i de segurament del jurat presenta una fascinació més gran, però llavors deixem una mica desatès, per tant, creant un grup especialitzat, no?, on reforcem aquesta observació, jo crec que està bé. Hem millorat en la presència, diguem, de concursants sobre aquesta categoria.
Les proves del concurs es desenvoluparan, com és habitual, al Gran Teatre de Liceu des de l'11 al 16 de gener. I diumenge, dia 18, se celebrarà el concert amb els guanyadors.
Doncs amb aquests aplaudiments a la banera de Carmen hem arribat a 10 minuts per les dues i us expliquem també que la Torre del Pretori de Tarragona, que és un dels espais més emblemàtics del conjunt monumental de Tàrraco, és també coneguda per haver estat l'antiga presó de Pilats, un dels màxims exponents de la repressió franquista. El govern espanyol la vol reconèixer com un espai de memòria democràtica, dels quals només n'hi ha una vintena a tot l'estat. Ho ampliem des de Tarragona amb la Clara Echevarría Domingo.
L'Estat ha iniciat els tràmits per poder declarar oficialment aquesta antiga presó com a lloc de memòria democràtica per incorporar-la al mapa estatal d'aquests espais dels quals n'hi ha una vintena. Es pretén dignificar i senyalitzar espais que es van significar abans i durant la Guerra Civil i durant la repressió franquista. El director de l'Arxiu Municipal de Tarragona i del programa de memòria democràtica, Quim Nolla, explica què suposaria aquest reconeixement.
Bàsicament dues línies. D'una, catalogació, per tant, si estan catalogats difícilment s'hi pot exercir cap acció a nivell d'esborrar la memòria, cosa difícil perquè, de fet, ja és patrimoni de la humanitat, però, bueno, és un reconeixement més, sobretot és preservar un dels usos que se n'ha fet, perquè, clar, en un espai tan potent com aquest, que ja ve des dels romans, és bo també recordar que puntualment, durant uns anys de la seva història de l'edifici, en aquest cas, doncs, aquí tenim una presó que és el màxim símbol que podríem dir de la repressió franquista.
La presó de Pilats, que era la presó provincial de Tarragona, va estar en actiu des de mitjans del segle XIX i fins al 1953. Un cop acabada la Guerra Civil hi van arribar a estar empresonades 1.350 persones, quan la seva capacitat era per a 110 presos. Durant 10 anys hi van passar uns 9.000 represaliats, dels quals uns 700 van ser afusellats a la muntanya de l'Oliva.
La clau de volta és que a partir de la victòria franquista el 39 passa a ser una mica el centre aquell de represàlia en tant quant. Feien cap de tots els partits judicials d'aquí, tots els possibles represàlies del franquisme, pendents de judici quan anava a l'antiga audiència. Alguns d'ells foren condemnats doncs, a 20 anys, altres a 30 anys i altres a la pena de mort.
Nolla explica que les condicions de vida a la presó eren molt dures. En dona fe el testimoni d'alguns represaliats, Leandre Saún, Antoni Floresví i Josep Subirats, en un documental promogut per l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal. Saún i Floresví recordaven les penúries que van patir.
El capellà era dolent, era dur. Passava bé, no? Germanets, dormiu tranquils. Vol dir que aquella nit no hi havia saca. Passava bé per la meva celda, que si no et digui bona nit, hem de matar fusellaven. Això va durar, pues, anys.
I a l'hora de dinar, a menjar, un cotxeron d'aigua, 12 cigrons. Per sopar vaig estar al missó, em van tocar 25, però la gana i en general.
Fa 15 anys que l'antiga presó de Pilats ja va convertir-se en espai de memòria de la mà de l'Ajuntament de Tarragona, que va impulsar una xarxa d'espais per recordar llocs i fets d'aquell episodi històric amb l'objectiu que no s'oblidi i no es torni a repetir.
I encara abans dels esports, us hem de parlar d'un adéu.
després de molt de temps, avui t'he recordat.
I és la banda osonenca Pelat i Pelut que ha anunciat que posa punt final al projecte musical després d'una trajectòria marcada per la voluntat de portar la rumba catalana des d'una mirada contemporània i oberta. Van néixer com un duet, s'han convertit en els anys en una formació de 7 músics. El grup ha combinat rumba catalana, pop i música d'arrel.
Esports.
I ara sí, 5 minuts per la informació esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
El Madrid serà el rival del Barça a la final de la Supercopa masculina de futbol que s'ha de disputar diumenge a l'Aràbia Saudita.
Ahir l'equip blanc va derrotar l'Atlètic de Madrid per 1-2. El president del Barça, Joan Laporta, es mostra optimista de cara a la final contra el Madrid. Són declaracions al programa FanZone de TV3.
Tranquil, moderadament tranquil, perquè veig el Hansi Flick molt concentrat i molt mentalitzat a guanyar aquesta final.
El porter Ter Stegen torna a l'Aràbia Saudita per integrar-se de nou a l'expedició del Barça un cop comprovat que les seves molèsties al genoll han quedat en un ensurt. Per la seva banda, Xavi Alonso, el tècnic del Madrid, va avançar que Mbappé viatjarà també avui cap al país saudita. El davanter blaugrana Roni Bardaggi és des d'avui, a tots els efectes, jugador del primer equip, lluirà el dorsal 19 i deixarà de tenir fitxa del filial blaugrana. El jugador suec de 20 anys va arribar aquest estiu del Copenhagen danès.
La disputa de la Supercopa no atura la Lliga Espanyola. Avui a les 9, el Getafe Real Societat obre la 19a jornada de la primera divisió.
Pel que fa als equips catalans, demà el Girona rebrà l'Osasuna, un rival a la zona baixa de la classificació. L'Espanyol, per la seva banda, jugarà diumenge al camp del Llevant. El migcampista Urco destaca la bona trajectòria de l'equip i la influència de Manolo González.
Está claro que es muy importante, ¿no? Al final, Manolo es un entrenador que sabe mucho de fútbol, lleva muy bien el grupo, tiene las ideas muy claras, contagia, ¿no? Esa... Bueno, es mala hostia que tiene, lo vive mucho y bueno, al final eso al final nos contagia a todos y pues bueno, hace que sea muy importante.
L'extrem Luca Coleosho no entrarà ja a la llista per al partit. És oficial que torna al Burnley anglès després de rescindir el contracte de cessió. Tot seguit marxarà al París de la Lliga Francesa amb una opció de compra.
El Barça de bàsquet torna a jugar avui a l'Eurolliga i amb un retorn especial.
L'equip rep a 8:45 del vespre el Partizan de Belgrat a la 21a jornada de l'Eurolliga masculina. L'equip serbi està entrenat per Joan Peñarroya, que torna al Palau Blaugrana 2 mesos després de la seva sortida. A la classificació, el Barça ocupa la 5a plaça amb 13 victòries i 7 derrotes i avui rep el CUE amb 6 triomfs en 20 partits jugats. Un partit que podreu seguir a la transmissió del Tot Gira, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També en bàsquet, el Joventut i la Federació Internacional han fet oficial que Badalona acollirà la Final Four de la Champions i va entre el 7 i el 9 de maig.
El Rally Dakar, Edgar Canet, segueix en competició després de l'esforç ahir.
Ha completat finalment els 920 quilòmetres d'avui entre Jail i Riyadh, corresponents a la 6a etapa. Damià Aguilar, bon dia.
Hola, bon dia. Edgar Canet ha acabat perdent 18 minuts respecte al guanyador de la 6a etapa, Ricky Brabec. El seu cap de files a KTM, Daniel Sanders, manté el liderat però només per 45 segons respecte al nord-americà d'Honda. Canet arrossega el cansament d'ahir quan quasi abandona i demà gaudirà d'un dia de descans. Ara recorre els 250 quilòmetres d'enllaç fins a Riyadh. I atenció als cotxes perquè veig que comencen a arribar a la meta d'etapa els primers de la categoria Ultimate. Bona etapa per Nani Roma, que s'ha buidat i està content per haver minimitzat el fet d'obrir pista juntament amb el seu company Gutri. La victòria d'etapa seria per Nasser Al-Attiyah, que podem dir que és virtual nou líder.
Gràcies, Damià. I en futbol sala, Ricard, aquest vespre l'Indústria Santa Coloma viurà un partit especial.
L'equip colomenc rep el Valdepeñas a la 17a jornada de Lliga a 8:45, però el fa especial, ja que serà el primer des que ahir es va anunciar la sortida del club de Vicenç García, fundador i propietari de l'Indústria Santa Coloma, després de 51 anys al capdavant de l'entitat. Ho explicava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Dintre de la buidor que ens representa prendre una decisió així, però molt content, perquè el que sempre havia pensat en els últims temps era poder garantir la continuïtat del club i això és el que més o menys hem escenificat i això és molt important.
Vicenç García cedirà la propietat de l'entitat al grup Everest, empresa de neteja liderada per Julio Gómez, que serà el nou president. D'altra banda, també en futbol sala, el Barça té tancat el fitxatge del pivot internacional argentí de 19 anys, Lucas Granda, procedent del Pinocho Futsal del seu país. Granda arribarà a Barcelona al febrer, un cop acabi la Copa Amèrica, i tindrà fitxa del filial, però entrarà en dinàmica del primer equip. Pel que fa a l'hoquei patins, a la Lliga de Campions masculina, disputats ahir, corresponents a la quarta jornada, Barça 6, Sant Omer 1 i Reus 4, Igualada 3. A la classificació, el Barça és segon de grup amb 10 punts, a dos del líder el Porto, el Reus i l'Igualada són quart i cinquè amb 3 punts. I tornant al futbol, l'Europa, de la Primera Federació, ha demanat ajornar el partit contra el filial de l'Atlètic de Madrid del 17 de gener perquè la gespa de l'estadi de Can Dragó no haurà arrelat. L'equip greixenc està obligat a jugar allà, ja que la Federació Espanyola no permet que juguin estadis de gespa artificial.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. I avui acabem amb els Pastorets de Mataró, que faran dues representacions accessibles per persones amb dificultats visuals i auditives. Es converteixen així en els primers pastorets inclusius de Catalunya. Aquest cap de setmana faran dues funcions, amb subtítols, amb audiodescripció, amb bucle magnètic i so amplificat amb auriculars. Una oportunitat, doncs, perquè tothom pugui gaudir d'aquest espectacle centenari. La primera representació dels Pastorets de Mataró es va fer el dia de Nadal del 1916, un segle després. Les aventures d'en Jonàs i en Matatías, que va escriure Ramon Pàmies, tenen tant d'èxit que les funcions encara s'allarguen fins al cap de setmana del 17 i 18 de gener. Que tingueu bon cap de setmana i tornem dilluns a la 1 del migdia.